Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
El programa d'avui és un resum d'entrevistes dels diferents artistes que han passat pels estudis de Ràdio Terra. Anirem repassant un a un a tots els que han vingut. Esperem que us agradi. Jo sóc el Cisco Pinyol. Benvinguts. El primer programa el començàvem el dia 16 de setembre de 2016 i vam entrevistar el cantautor reusenc Fitoluri. Ens va explicar com li havia anat la seva darrera gira, un país que es diu Tu i jo, així com que ja ho tenia tot preparat per tornar a entrar a l'estudi a gravar un nou disc. Per quan un nou disc?
Doncs, si tot va bé, que hi anirà, el febrer del 2017 sortirà el sisè disc.
I ens pots avançar ja algun detall d'aquest nou disc?
Doncs, home, puc avançar poqueta cosa, perquè encara no... El que sí que està són les cançons fetes, les estem arranjant. Els mesos d'octubre, novembre les enregistrarem a l'estudi de gravació, i ara estic amb aquesta tasca així més de preproducció, de buscar detalls, de mirar si hi ha alguna col·laboració que altra, etc.
El sisè, veritat?
El sisè.
Comença a fer por, això, no?
Home, ja són... Això vol dir que em faig vell, també, eh?
Escoltem el primer senzill, Horitzons despentinats.
La podies veure sempre solitària, badallant amb els cabells despentinats, bevent un cafè amb regust de primavera, contemplant amb ulls cansats al seu voltant. Va decidir marxar a països on pogués seure les estrelles. Es va posar a cantar i no pararia ni per respirar. Va creuar noves ciutats, deserts, muntanyes, per trobar nous horitzons darrere el mar. Va besar a tants amants com llocs estava, que oblidava l'endemà rere el seu pas. Va voler volar entre espurnes d'allò que tant desitjava, i va seguir viatjant, no pararia ni per descansar. Una nit sobre un turó, contemplant la lluna plena, va enterrar totes les pors, dient tot allò que busco està dins del meu cor. Dient tot allò que busco està dins del meu cor. Amb tot allò que duia dins del cor, va trobar un camí de flors per tornar a casa, que era allà on ella veia els horitzons. Va començar a ballar junt amb guspires dels seus xirabots. Va seguir somiant i no pararia fins a despertar. Una nit sobre un turó, contemplant la lluna plena, va enterrar totes les pors, dient tot allò que busco està dins del meu cor. Una nit sobre les pors, dient tot allò que busco està dins del meu cor, dient tot allò que busco està dins del meu cor, dient tot allò que busco està dins del meu cor.
El 23 de setembre, el nostre segon programa, van passar pels estudis de Radio Terra, el grup Alcoià, el Diluvi. Concretament, la Flora i l'Andreu estaven a punt d'acabar la seva gira el 2016 i ens van explicar en primícia que en breu iniciarien la gravació d'un nou disc. Vosaltres us vau donar a conèixer a Movidenques i ara us faré una pregunta, suposo que típica i tòpica, que us deuen haver fet més d'una vegada. Què significa l'Ovidi Montllor per vosaltres?
Bueno, per a mi, concretament, va ser tot un descobriment, I, perquè el meu pare sí que escoltava Ovidi Montllor, però a ell li agradava una miqueta els temes més diferents, per dir-ho d'alguna manera, els més estranys, els que utilitzava, els que innovava més. I jo, clar, ho veia de petita una miqueta estrany. Però després vaig a començar a trobar-me que si en homenatge a Teresa, no sé què, i jo vaig dir, ostres, i això estava allí al País Valencià, l'Ovidi passa molt desapercebut, Sí. I em vaig quedar al·lucinada després ixes i moltíssima gent el coneix i a mi em va encantar. Ha anat trobant-me-lo i gaudint amb ell.
Escoltant les vostres cançons, les lletres, veig sovint parleu d'amor, parleu de lluita. Què creieu que ens manca més avui en dia en aquesta societat, l'amor o la lluita?
Jo penso que les dues coses, Perquè realment parlem d'això perquè trobem que és el que volem fer arribar als demés, no? Que n'hi ha que a lo millor mullar-se més en aquest sentit que no en altres. I falta de les dues coses.
Vosaltres que rodeu, mira, avui esteu a Reus, demà segurament estareu en un altre punt de país. Com el veieu, el panorama de la música en valencià, en el País Valencià, o respecte a Catalunya? No sé...
Home, depèn.
Referim més que res al públic, al suport institucional o...
Bueno, canviant. Està canviant, sí. No? És diferent. Crec que al principal hi ha una indústria més creada, no?, de lo que és la música en llengua catalana, i al País Valencià no hi ha aquesta indústria, però comença a crear-se, no?, un moviment bastant fort, és a dir, i ja no... ha sortit una miqueta del gueto, és a dir, hi ha festivals importants de música habitualment en anglès i castellà, duent a grups en català, és a dir, s'està normalitzant la música dins del ventall variatiu que hi ha al País Valencià, i per sort està mica en mica entrant, que seria lo natural, no?, d'un país, diguem, bilingüe, o inclús trilingüe, que vol ara certa gent, que totes certes llengües tingueren cabuda a tots els llocs.
Rodes velles naix el ritme d'esta cançó, del grinyol d'unes rodes velles naix el ritme d'esta cançó, sobre sendes en construcció un peix de llum ens ha donat les ales, hem trobat el foc que crema el dolor. Com el vol dels ocells ventoms, girem per eixir de casa. Com el vol dels ocells ventoms, girem per eixir de casa. Anem fugint de la brasa i entre dues serres hem trobat claror. Hem trobat el foc que crema el dolor. Dia que no ens rebutja per fluir en el seu conjunt, encantat des de ben amunt, que l'alegria ens ha portat la pluja. Hem trobat el foc
que crema el dolor.
Hem trobat foc, ai,
que crema el dolor.
Hem trobat el foc
que crema el dolor.
vegades que es borren la por. El dolor que ahir cremava pel camí s'ha tornat pols. Hem trobat una abraçada en cada mirada. Hem trobat un escalfor en cada besada. Hem trobat unes besades que t'abracen tan fort que el dolor que ahir cremava pel camí s'ha tornat pols. Hem trobat un escalfor en cada besada. Hem trobat carícies en cada paraula. Hem trobat rialles que ens donen calor. Que el dolor que ahir cremava pel camí s'ha tornat pols. Hem trobat carícies en cada paraula. Hem trobat el foc
que crema el dolor.
Hem trobat foc, ai.
L'entrevista del cinquè programa, que la vam fer el 14 d'octubre, va venir el cantautor de Cocentaina, Andreu Valor. Amb ell vam parlar del seu nou espectacle i disc Band Auditorium i que el duria a terme durant el 2017 per celebrar els seus primers 10 anys als escenaris. Si et sembla, ens podríem centrar en el que és el darrer disc i espectacle, el Band Auditorium, i conèixer-lo una mica millor. Com neix aquesta idea de fusionar la teva música amb la d'una banda de música?
Bé, la realitat és que per a mi era un projecte on jo el tenia molt present, però no per fer-lo ara. Era, a mi m'ha agradat, no sé, m'ha agradat, no, el veia com a molt difícil d'executar i llavors pensava que més endavant, possiblement si la carrera acaba sent una mica llarga, m'imagino sí. Que són d'aquests projectes que acaben arredonint, no?, o acompanyant almenys així ho he vist des del punt de vista de referents, no?, que hem pogut fer alguna cosa així amb el temps, no? Però sí que és cert que la banda l'Ateneu Musical del meu poble, tots els estius solen fer algun recital de música més moderna o d'altre tipus d'ambient de la seva normalitat. I m'han proposat la idea de que seria fantàstic poder fer alguna cosa conjunta. No? Jo crec que això va ser el detonant, no? Perquè clar, si jo ho veia complicat, perquè realment el que necessitava era un vincle amb una banda, fer tots uns arranjaments de molts temes per a poder executar-ho, i això significa, ara ja sóc conscient, no?, del que van tardar és un any de treball, no?, intentant fer la tria, començar a fer tots els arranjaments possibles, adaptar totes les cançons,
sí.
En fi, un treball molt, molt dur gràcies a fet amb altre director, Ramon García, que és un director molt, molt anomenat aquí al País Valencià. I llavors quan tens aquesta possibilitat i aquest ganxo en poder començar a fer aquest projecte, pues la cosa ja va un poc més fluida, no? I el dic gràcies a ells és quan jo em vaig plantejar la possibilitat d'entendre que aquest 2017 ve el desè aniversari fent cançons en solitari, que era una bona manera també de redonir una mica un resum de tot aquest bagatge, fent una tria puntual de totes les cançons dels discos anteriors, no?, i portar-la a terme en aquesta magnitud, no?, perquè ara estic molt content, jo sé el que hem patit i hem suat tot aquest any, no?, en inversió i en temps, esperant que la gent pogués agradar-li el projecte i donar el primer treve de sortida, no? I ara ja hem fet alguns concerts, cada vegada ho fem amb la banda corresponent a la localitat on anem a actuar, en tenim molt al llarg del que queda 2016 i 2017, i és un projecte molt potent, perquè a més, no simplement pel que significa plantar-se damunt d'un escenari amb tanta gent, no? Aquest darrer concert que fèiem a Castelló de la Ribera fórem 90, no? És una realment molt costós, però necessita de molta serietat, necessita de molta concentració, te n'adones que la gent també té ganes de funcionar i fer noves coses, i això per a mi al principi és un repte, saber si poden agradar-li els músics també aquest tipus de propostes, no? Però generar, jo dic, vincles de poble, perquè les bandes de música arrosseguen la intenció i l'interès de tota la localitat, i llavors acaba sent un espectacle, un concert que ja deixa de ser personal, que es compartir junt amb l'altra banda la seva visió i la seva emoció cada vegada que l'executen cada cançó, i que a més de moltíssima gent, cosa que fa que sigui un projecte molt de poble, no? Creiem en la cultura, que tenim sobretot les ganes de compartir-la, i jo penso que és el projecte més idoni per poder apropar-te a noves cares, a noves essències, i sobretot que entenguem, doncs, que la nostra música, fet en la nostra llengua, si el País Valencià està viva, que té ganes de conviure, que és capaç de fer imaginar-se projectes com aquell. Jo ho ha fet també la cançó tradicional Pep Jimeno Botifarra, no?, aquells darrers anys. I llavors, doncs va creixent la nostra proposta, però sobretot el desig que existisca un vincle musical, i anem despullant-nos un poc de traves i de incomoditats que en moltes ocasions el fet de cantar en la nostra llengua ha suposat fer al País Valencià.
Ens podries fer ja una primera valoració de l'acollida del disc i fins i tot de l'espectacle?
La valoració és molt positiva. És cert que esperem que al llarg d'aquest procés que ens hem marcat, que era intentar fer aquest final de 2016 i tot el 2017 de possibles actuacions, l'única cosa que ens queda és poder amortitzar la inversió que hem fet, no? Perquè sí que és cert que això va anar per davant, i són projectes en els que tu creus i que tanques els ulls i vas fins on faci falta, no? Però després, evidentment, hi ha uns recursos i unes inversions que cobrir, no? Però llevat d'aquestes coses, els concerts han funcionat molt, molt bé. El disc està també sent una atracció per a aquest públic que anem intentant captivar, no?, al llarg d'aquesta carrera o al llarg d'aquests anys fent cançons, no?, i que sí que s'han interessat pel projecte. Llavors, tant per convivència amb les bandes, per què és el que sents en l'escenari quan estàs intentant alçar la veu per cantar les cançons, i sentir que darrere teu hi ha una agrupació tan nombrosa de músics, no?, interpretant el teu so també, coses que fan que a mi personalment com a causant, no?, de la creativitat o la creació d'aquestes cançons, pues, permet un valor sentimental molt important, no? I llavors la gent m'imagina que seria la que hauria de respondre a aquestes coses. Molta gent sol vindre d'aquest tipus d'espectacle, i després l'eufòria nota que és compartida en moltes ocasions, però també és cert que si hi ha algunes coses, opinions molt personals, hauria de preguntar-me al públic que pugui vindre. Si jo no m'atrevisc a dir-te si es pot interessar, si t'ha agradat, si el resultat... Jo penso que jo soc molt satisfet, i també és cert que cada vegada som més autoexigents en el que anem fent.
Aquesta espècie, fixar la vista al sol amb un nou tacte, i aprendre a caminar despert. Calmar el brot d'obscurat circumstàncies que ens rodegen, parelles a una vida en cars peatges, posant la ràbia enfront la por. El son de l'or tornarem a caure, record a viure el present, agafar la mà i començar. Estàs viuen per inèrcia, per fer realitat una promesa d'un
fill que sols pot somiar. Per incitar a un nou món que sols dispara males, versos que de vida ens acompanyen, cal entendre d'igualtat.
El 12 de novembre emitíem el novè programa de l'Aubà. En ell vam entrevistar el cantant i compositor menorquí Guillem Soldevila. Vam parlar de la seva trajectòria i de les diverses nominacions que havia rebut als Premis Miquel Martí i Pol per la cançó Dóna'm la mà. Aquesta va ser escollida per Lluís Llach i era un poema musicat de Joan Salvat Papaseit. També ens va parlar del nou disc que té previst publicar aquest 2017. Sovint et veiem en format sol, en duet, en banda... En quin format tu et sents més còmode, a l'hora d'actuar?
Jo, mira, en realitat me sent còmode en tots els formats, però fins i tot tocant sol, perquè estic molt acostumat i m'agrada molt també. Hi ha un factor d'essència del que fas, que quan toques sol també es percep i és molt proper i molt íntim. Però jo com a compositor i com a músic m'agrada el fet de poder, m'agrada apostar, diguem, arriscar una mica en directe i també totes aquestes, diguem, arranjaments musicals i tot el que jo m'agrada realment fer en disc també, poder-ho transmetre en directe. Vulguis o no, amb més músics també agafa un envoltori, una força diferent també a les cançons, no?
En Lluís Llach t'ha seleccionat dues vegades el Premi Miquel Martí i Pol, concretament els anys 2012 i 2014. Fa pocs dies, però, entre altres artistes, hem llegit que t'han tornat a seleccionar. En aquesta ocasió, per la cançó Dóna'm la mà, un poema musicat de Joan Salvat Papaseit. Quina valoració en fas?
Bueno, em faig una valoració molt positiva, no? Ja és la tercera vegada, no? Diuen que la tercera la vençuda, no sé si serà així o no. Però bueno, jo una de les coses que més he fet aquests darrers anys ha estat musicar poemes, precisament, que és una cosa una mica diferent a fer cançons pròpies. I bueno, realment en Lluís Llach per jo és un dels meus referents musicals, estic molt estic molt agraït i molt satisfet, no?, de que valori d'aquesta manera. A més, ell personalment m'ho ha dit, no?, i aquestes coses a un sempre bueno, fa que tot agafi encara més sentit, no? Però bueno, en el fons, per jo són petits, són reconeixements que dels quals estic molt agraït. Per la meva feina, per jo és la meva passió, és la música, i és una cosa que hi hagin premis, no hi hagin premis, hi hagi, diguem, hi hagi sa, bueno, tant depèn de, no depèn del que m'envolta, no? O sigui, realment el que sent dins jo es voler transmetre i composar música i fer música nova, no? A cada vegada més.
De fet, tu, habitualment, als teus treballs discogràfics has musicat molts poemes de diversos autors. Què t'aporta el fet de música poesia?
La poesia, per exemple, és un element creatiu. No ho és tot, és una part de la meva feina, no?, com a músic, com a compositor. I ara, de fet, estic immers en noves cançons, però cançons amb lletra pròpia, fins i tot, no? Vull dir que m'agrada anar mesclant diferents coses. La poesia, per jo, ha estat un element essencial durant aquests darrers anys i no l'abandonaré mai, això ho tinc molt, molt clar.
Lluna amb la mà que aniran per la riba, ben a la vora del mar bategant, tindran la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb les guarlen del copsador distret. Donant la mà, donant la mà, donant la mà. Serà la galta sobre el meu pit i no temis ningú, i les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol de llum ens portaran la cerebroca mare a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo aleshores passaré de galta ens durà el joc de mà. Donant la mà, donant la mà, donant la mà. Donant la mà.
Esteu escoltant l'Opal Ràdio Terra. Avui a Ràdio Terra ens visiten els Cream, un grup format l'any 2011 a Tarragona per l'Adrià, el Marc, el Quim i el Javi. Sigueu benvinguts a l'Opal. Avui ens visiten l'Adrià, el Quim i el Marc. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Com dèiem, us vau formar l'any 2011. Seguiu sent els mateixos membres dels inicis?
Sí. Bueno, al principi érem tres.
Al principi érem tres. Sí.
Sí. El Javi, l'Adrià i jo. Després va entrar el Quim al cap d'uns mesos.
En una ciutat com Tarragona és difícil ser banda de punk?
La veritat és que sí. Perquè no tenim, o sigui, no hi ha pràcticament llocs on tocar ni ha gaire moguda, menys, excepte la que ens hem muntat nosaltres mateixos, que tenim uns quants grups, a part de Crim, que compartim membres, i ha sigut així durant molts anys. I, bueno, sí que últimament s'està animant una miqueta, hi ha un parell o tres de grups nous, i... però, bueno, sí, és difícil. No és Barcelona, no és una capital, ni molt menys.
Ara us acaba de sortir el segon treball al mercat, precisament, si no vaig errat, a veure si ara també vaig errat, avui fa un mes exacte, pot ser?
Sí.
Sí. Sí.
I aquest cop amb un segell discogràfic, Becore Disc. Què us suposa a vosaltres com a banda, no?, l'haver fitxat per una discogràfica, si és que la paraula és aquesta, haver fitxat per una discogràfica?
Bueno, que nosaltres sempre ens ho hem fet tot nosaltres mateixos. O sigui, al principi el grup, o sigui, no necessitàvem res de ningú, ens vam gravar el primer disc nosaltres, la demo també nosaltres, fèiem les samarretes nosaltres, fèiem la distribució, i va arribar un punt que era bastant difícil encarregar-se de tot, i Becore, que és un segell bastant conegut dintre del país, doncs ens va oferir ajuda, i vam decidir fer una coedició, perquè ho ha tret Becore i ho ha tret Tesla Music, que som nosaltres, que vam fer un segell petit ja per treure el primer disc, i ara hem volgut continuar-ho fent-ho nosaltres, que és el que sempre havíem fet, però necessitem l'ajuda de gent com Becore, que distribueix molt més àmpliament, fa una promoció molt més bona de la que podem fer nosaltres, i bueno, estem molt contents.
I en aquest primer mes del disc i al mercat, podeu fer ja primeres valoracions?
Sí, molt bones. Sí. Sí, les crítiques que s'han publicat i això són totes boníssimes. De moment no he vist cap allò que ens posi a parir.
Algun dia tindrem una, eh? Sí, i aquell dia no dormirem.
Però això seria lo normal.
I amb ganes, de fet.
Seria lo normal. No, i molt bé, i l'hem presentat a uns quants medis ja, ràdios i revistes que sortiran ara entre desembre i gener. I la veritat és que molt bé. Vull dir, a les xarxes socials i això, que és on avui en dia es veu més el resultat d'aquestes coses, funciona. O sigui, sortim a molts llocs i estem molt contents.
A nivell de grup, de repercussió, és molt més Becore. A nivell econòmic seguim segons uns pringats.
No teniu por fer un punk massa comercial?
Adri! Por a fer un punk comercial? Bueno, no sé... Crec que tots n'hem escoltat i crec que és bastant obvi que es dista molt, almenys a primera escolta, quan escoltes un punk formulero que vol arribar a les masses mitjançant més que bones cançons, sinó fórmules fàcils. No sé, crec que el nostre disc, si ha agradat tant, és perquè la gent que l'ha escoltat s'ho ha cregut.
Molts haurien desitjat. Els que es van a darrere, els murs on ser lliures, un pecat. Masses peus tocant a terra, massa cors per ser curats, oblidant-nos que la vida és més que seguir respirant. No estic perdut, només escric en pena, cartes a tots els que he deixat. L'atentament em pots anar. Al costat
L'estiu passat, el cantant Fermín Muguruza va citar diversos amics a l'Art Santa Mònica de Barcelona pel projecte col·lectiu Black is Belsa ASM Sessions. Aquest projecte va donar pas a un disc recentment publicat i que es va cuinar a la taula de mescles del productor barceloní Gerard Casajús, conegut com a Xalar 58. Avui el tenim a l'UBA de Radio Terra per parlar del disc. Benvingut a Radio Terra, Gerard.
Gràcies, també, moltes gràcies.
Abans de res, et volem felicitar pel resultat del disc.
Doncs m'ho ha dit, gràcies, que us agradi, estic encantat.
Els no entesos, què és el DAP?
Vale, el DAP és un subgènere que ve de la música de reggae i doncs, això ve dels estudis de gravació, de tindre la versió reggae dels estudis de Jamaica, de l'enginyer que dava amb les pistes i bueno, van començar doncs, a parar per diferents històries, no? Però realment no sap exactament per què, però quan bueno, vam començar a fer doncs, altres versions, traient la veu i ficant efectes a les pistes com la guitarra, la bateria, i fent, diguéssim, la versió alternativa de l'enginyer i ho ficaven a la cara B dels vinils. No? Hi ha gent que ho diu per completar la cara B d'una manera econòmica, hi ha de tot, però bueno, és un succés, és un fet que ha passat.
L'any 2007, Fermín Muguruza, inspirat en un tema teu, va publicar Liron, Lion, Sion, Indap. Per fer-ho, va anar plegant amics, als quals us unia la música i d'altres inquietuds. Quines van ser aquestes inquietuds?
Bueno, realment, la nostra amistat sempre està molt lligada a la música. O sigui, jo amb ell fa molt temps que el conec i és una amistat musical, realment. A partir d'ahir, doncs, és molt personal, som amics íntims, però bueno, íntims, som amics, però realment és la música el que ens uneix, bàsicament. A mi ell és la primera persona que m'ensenya un programa de música electrònica amb l'ordinador i em va ensenyar els estils que hi havia i em va introduir a la música electrònica i al DAP també. Serà sempre per mi ha sigut una persona molt, molt propera a la meva carrera.
Ara, 9 anys més tard, amb Black is Belsa ASM Sessions, ens trobem en un segon volumen de Lion, Lion, Sion in Dub. Què ha canviat en aquests 6 anys?
Bueno, el primer volumen va ser arrel de que jo vaig fer una maqueta de les meves primeres produccions, i vaig passar, em va dir, mira, hi ha un Dub, m'ha encantat, i vull fer un recopilatori amb els productors de Dub que m'agraden i conec, i va fer això, jo no sé, un DAP volumen 1 que està ple d'artistes molt grans i em va ser un honor per mi, no?, que m'edités el meu tema, i bueno, suposo que ell també amb el Sants ho volia enllaçar, no?, i hòstia, doncs va ser la primera cosa que vaig editar va ser allí, i ara fer un disc conjuntament amb les meves produccions de DAP, doncs ell li va donar aquest nom, no?, realment va sortir ell, i suposo com un homenatge a tots aquests anys, no?, de...
Baldintza bikoa, dut izana, guantitetola.
I entres a l'any 2017, el 27 de gener, vam dedicar el 16è programa sencer a poesies que han esdevingut cançons, aprofitant que venien als nostres estudis en Roc Casagran, la Mireia Vives i el Borja Penalbe. Amb ells vam parlar del seu espectacle La mort fora del mapa. Bona nit, benvinguts a Radio Terra.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Com neix La mort fora del mapa?
Bé, neix primer com a projecte de novel·la, però a mesura que anava escrivint ja em vaig adonar que volia incloure uns quants poemes dins de la novel·la, i a partir d'aquí doncs, se'm va acudir a repescar un vell projecte que teníem amb el Borja de musicar alguns textos. Vaig parlar amb el Borja i ell començava un projecte amb la Mireia, i em va comentar doncs, que això que li comentaria a la Mireia, li diria a veure què li semblava, i de seguida em van dir que sí, i es va convertir doncs, no només en una novel·la, no només en un llibre amb uns quants poemes, sinó també en un disc, i ara doncs, en un espectacle.
Perquè porteu uns mesos, no, ja podríem parlar d'èxit, perquè...
Sí, portem va sortir això al febrer, doncs sí, gairebé un anyet.
Amb edicions? Per quina edició aneu? Amb el llibre?
Amb el llibre estem a la quarta edició.
Quarta edició.
Estem molt contents de l'acceptació que ha tingut entre la gent.
Una pregunta, potser com a típica o tòpica, què buscaves a escriure la novel·la?
Jo tenia ganes de reflexionar sobre com ens estimem, com ens relacionem amb els altres, no? No només la part, diguéssim, amorosa de parella, sinó també la part d'amistat, etc. Tenia ganes de parlar d'això i parlar de si ens estimem, com toca estimar-nos perquè ho fem d'inèrcia i doncs aquí apareix doncs, la parella, la monogàmia, etc, etc, o hi ha altres maneres d'estimar-se. I la voluntat de la novel·la no era tant dir ens hem d'estimar d'aquesta manera, sinó cadascú ha de trobar la seva forma de ser feliç, d'estimar-se. Això justament d'aquí el títol, no? De sortir del mapa ja establert i buscar altres vies per sentir-se ple, estimant, uh-huh. Ja sigui en una relació de, diguéssim, de l'amor convencional o més enllà, l'amor, l'amistat, el sexe, tot en general. La voluntat era aquesta, de qüestionar-nos coses, no?
És complicat treballar més amb la distància considerable que teniu ja quilomètricament parlant, no?
No, està Skype.
Skype, va, sí. Les tecnologies.
Sí, no, sí, van ja, fer ja servir, ho farem. Sí, sí. Uh-huh. Sí, perquè ha sigut un treball molt a tres bandes, entre la Mira, el Roc i jo, d'això no, perquè també, bueno, s'han donat coses curioses en el procés, com per exemple valencianitzar els poemes, uh-huh. De manera que ens sentíem més còmodes cantant-los, interpretant-los, uh-huh. Sempre amb el vistiplau i del rock, i bueno, és un treball també molt divertit en aquest aspecte de
Sí, perquè fins i tot algú pot buscar les diferències que hi ha entre els textos que apareixen a la novel·la i els textos que canten en el disc. Hi ha uh-huh. petits matisos doncs, que són això del canvi de dialecte. I crec que és una altra de les feines que ha estat molt interessant, això, perquè cadascú es pogués sentir còmode amb el seu propi dialecte.
I entren, ja més en l'espectacle, quan una persona us ve a veure per primera vegada, què troba a l'espectacle? Vull dir, troba molta poesia, més música?
Bueno, quan vam plantejar el fet de fer un espectacle, no sé, havíem d'inventar un món, no?, que ens portarà a la novel·la, i bueno, vam pensar en recrear un saló, un salonet de casa, uh-huh. on s'està a gust, sí. No?, amb el teu sofà, amb tot allò, no, de la que forma part de la teva quotidianitat. I llavors es troben això, es troben un salon amb molts elements que poden aparèixer uh-huh. a la novel·la.
I ara que el Roc no ens està escoltant, i que ell és el creador, no? Com és treballar amb ell? Us ho ha posat molt difícil? Us ha permès...
No, en absolut, tot el contrari. No, és que hem treballat a tres bandes i tots tres hem vist nàixer les cançons alhora. Llavors, no sé, sempre que li passàvem alguna idea o algun esquelet d'una cançó, uh-huh. el Roc s'emocionava sempre i li diem, tio, però digues
que no t'agrada.
No hi havia noves. No.
No, clar, perquè per una persona... Sí que he escrit novel·les, però jo també he escrit molta poesia. Normalment ja estàs acostumat a que la poesia és una cosa molt minoritària, que no té gens de ressò, i un d'aquests somnis humits que tens és, ostres, m'agradaria molt que un dia algú agafés un dels teus textos i els convertís en una cançó. I ells m'enviaven això que comentàvem abans de les xarxes, eh? Podíem enviar-me els àudios, els primers àudios per WhatsApp o per Facebook o per Skype, i sentir-los allà on eres i anar veient que aquelles cançons, aquells poemes agafaven un aire nou i que ells dos interpretaven i tiraven cap a una banda o cap a una altra, crec que això és meravellós com a escriptor, en aquest cas.
Que teniu tot un món per descobrir i ompliu de vers la terra com s'ompli un càntir al cim de l'estiu. Estimeu, estimeu, aixec o fons que ho vencin tots els sols i que a les valls més fondes arriba sempre un raig del millor.
Avui ens visita Oriol Casals, músic de Vilafranca del Penedès. Benvingut a Ràdio Terra, Oriol.
Moltes gràcies.
Quan vas començar? Quants anys portes dins el món de la música?
Doncs farà 8 anys, en tinc 24, vaig començar als 16 amb la guitarra elèctrica.
Quan és aquell moment que dius, bueno, m'aplanto, deixo de fer versions, deixo d'anar amb els amics i vull ser jo, vull seguir en solitari, per dir-ho d'alguna manera...
Sí, justament aquí, el 2013. Aquest estiu jo vaig anar a viure a Barcelona, havia estat vivint a Vilafranca des de que vaig néixer. Vaig anar a viure a Barcelona a buscar una feina i a fer la meva vida. I res, allà, doncs, donat de la independència que vaig aconseguir al trobar la feina i vaig anar a viure sol, doncs, bueno, vaig agafar la guitarra i vaig començar a escriure cançons, que vaig pensar que m'agradaria cantar-les jo mateix, i va ser allà quan vaig decidir dedicar-m'hi més en sèrio.
En aquesta primera maqueta, l'has gravat en format banda, però cal dir que, tret de la bateria o el violí, tots els instruments els has tocat tu.
Sí.
I com és això de que un mateix comenci amb la flauta i acabi amb la guitarra, no? Per dir-ho així. Sí.
Bé, m'agrada molt aprendre instruments, no? I, bueno, la maqueta, els instruments que la formen són bàsicament bateria, baix, guitarres, piano i veus. I això, jo toco les guitarres, el baix i el piano, i les veus. Bueno, la guitarra doncs, l'he pres des del que vaig començar, és l'instrument que vaig començar. El baix, doncs mira, si saps guitarra, doncs et pots, et pots apallar. No
faig, també té cordes.
No, sí, no faig grans, grans coses complicades, però si una línia ja al seu lloc i tal es pot fer. I el piano, doncs mira, d'estudiar, sobretot quan estudiava a l'escola de música, estudiava solfeig i bueno, necessitàvem el piano per afinar i mica en mica doncs, vaig anar buscant, dic, hosti, sol, buscant la manera de poder, poder tocar, no? I si, si saps alguna cosa de música, el piano també és un instrument bastant visual i faig senzillet, però bueno, allà està.
Vale, perquè no obstant haver-ho fet en un format banda, els concerts que estàs fent o has fet fins al moment els fas tu solet, tu i guitarra.
Clar, va, sí. Però estic movent fils ja perquè això no... perquè, bueno, seguirem el format de cantautor perquè m'agrada, però també tinc moltes ganes de tocar amb, amb banda.
L'última entrevista emesa fins a la data la vam fer al programa número 21, concretament el 3 de març, aprofitant que feia pocs dies que el Guillem Anguera, músic d'acordeó diatònic de Mont-roig del Camp, acabava de publicar el seu primer disc en solitari anomenat 14 quilòmetres. És un disc instrumental i ple de col·laboracions d'altres artistes força coneguts. Avui ens visita el Guillem Anguera, músic d'acordió diatònic, afincat a Mont-roig del Camp, que acaba de treure el seu primer disc en solitari anomenat 14 quilòmetres. És un disc instrumental, com dèiem, ple de col·laboracions i d'artistes força coneguts. Bona nit, Guillem. Benvingut a Ràdio Terra.
Hola, bona nit.
Acabes de treure un disc que representa el teu primer treball en solitari, però no ets un nou vingut. Me refereixo que ja portes molts anys al món de la música, no?
Ja porto forces anys, i això vol dir que ens fem grans també per una altra banda, eh? Sí, amb l'acordió diatònic, doncs, uns 17 anys. I bé, 17 anys on molts d'aquests també, com a docent d'aquest instrument en diferents escoles de música d'aquí al nostre territori.
Perquè prèviament de l'acordió has tocat d'altres instruments?
Jo, de fet, si anem molt enrere, podríem parlar de quan ja tenia 3 anys, que tocava la pandereta, i a partir d'aquí la flauteta, i a partir d'aquí doncs, jo vaig començar, diguem, a estudiar piano. Vaig començar a estudiar piano a l'Escola de Música d'Hospitalet de l'Infant, quan vaig acabar la selectivitat. Jo música n'havia fet tota la vida, perquè a casa he tingut la sort que sempre hi ha hagut instruments de música, i quan vaig acabar la selectivitat vaig decidir doncs, de posar-m'hi més seriosament per dedicar-m'hi i vaig anar a l'Escola de Música de l'Hospitalet de l'Infant per preparar-me per fer l'accés al Conservatori Vilaseca. Vaig estar uns anys a Vilaseca fent piano i allà vaig descobrir l'acordió diatònic que ho podia fer com a segon instrument i una cosa va començar a passar per damunt de l'altra, vaig acabar deixant el piano, vaig acabar a Vilaseca, diguem, me'n vaig anar a estudiar al taller de músics a Barcelona. I també doncs, vaig anar compaginant el que és els estudis al taller de músics doncs, amb l'aula de música tradicional i bé, doncs anar fent.
Què té realment l'acordió que no tingui un altre instrument?
És un instrument màgic per mi, és un instrument que de seguida enganxa. La prova és que jo vaig començar fent piano perquè la meva idea era anar pel piano. I quan vaig descobrir aquest instrument, doncs una cosa va passar per sobre l'altra. És un instrument que d'entrada, doncs, per la gent que no ha fet mai música, no era el meu cas, però per la gent que no ha fet mai música, és molt agraït perquè en poquet temps el pots fer sonar, un instrument que no has d'afinar, que ja havia afinat. És com tot, qualsevol instrument, després, per fer-lo sonar bé, segurament hi has de passar moltes hores i molta dedicació. Però sí que, a diferència d'altres instruments, com per exemple el violí, que et pots tirar 2 anys a afinar-lo una miqueta, el diatònic és molt agraït en aquest aspecte.
El disc, bueno, ja ho dèiem d'un bon inici, l'has fet en temps, l'has cuinat a foc lent. Suposo, és un disc ple de col·laboracions, de luxe, diria jo. És complicat enregistrar un disc amb tanta col·laboració?
És complicat, doncs, perquè, clar... si mal no recordo, voregen les 15 col·laboracions, me sembla, i gent de diferents indrets. Sí que hi ha bastanta gent d'aquí al nostre territori, però des del Kepa Junquera, el Xavi Aburzaga del País Basc, el Sergio Menem, que abans he comentat, que ara viu a Madrid, el Josep Maria Ribelles, doncs que no és d'aquí al Camp de Tarragona, diguem. Clar, és complicat perquè doncs, clar, com més gent hi poses, clar, més difícil és quadrar agendes, tenint en compte que són gent que són professionals, que viuen de la música i que tenen les agendes super atapeïdes. Probablement per això també el disc l'he estat fent durant 2 anys. Avui en dia també, gràcies als mitjans que tenim, ens permet que si algú per aquelles coses no pot venir in situ a l'estudi, doncs es pot fer a distància.
Fins aquí el programa especial que hem volgut emetre avui. Un programa especial on hem recordat la gent que ha passat pels estudis de Radio Terra, el programa Aubà. Gràcies i fins la setmana vinent. Sigueu feliços.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.